mig matí, sintonia d'un racó de lectura. Un espai on ens acompanya Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca. I avui, a més, la tenim aquí a l'emissora. Molt bon dia, Cristina. Què tal? Com estàs?
Bon dia, molt bé.
Ara feia temps que no ens veiem així cara a cara, eh? Fèiem tot per telèfon.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Com va tot?
Molt bé.
Molt bé?
Sí, sí.
Me n'alegro, doncs. Parlem de les diferents activitats que es fan a la biblioteca, mica en mica es torna a la normalitat, uh-huh. I també doncs, les novetats que hi trobarem a la biblioteca. Uh-huh. I el més imminent és el lliurament de premis del uh-huh. concurs literari Rocaplana, no? Explica'ns.
Sí, sí, t'explico, us explico a tots. Doncs aquest lliurament està plaçat des del novembre passat. S'havia de fer el novembre, però al final, a causa de el que tots sabem, el vam haver d'aplaçar fins al moment que poguéssim fer-ho amb una mica de bones condicions, no sé com dir-ho. I bueno, doncs està previst per fi poder-ho fer aquest dissabte, dia 17. En principi és a la Pedrera l'Elias, en el cas que plogui, perquè de moment anuncien que plourà, serà al Casino Municipal. Uh-huh. Ho farem al matí, perquè clar, el mateix, com que tenim les restriccions a la nit, doncs ho farem a les 12 del matí. I no hi haurà el pica-pica que normalment posàvem, però bueno, el lliurament de premis val molt la pena, perquè vindrà, a part de la Sònia Camí, que presentarà l'acte, la Jordina Biosca, que és una actriu fantàstica de Vilafranca i que us convidem a tots a veure-la.
Mm-hmm. Recordem que hi ha quatre categories diferents. Mm-hmm. Quin era el tema d'aquest any, d'aquesta edició?
El tema és la llibertat. Sempre posem un tema bastant ampli, que el puguis agafar per diferents punts de vista. I, bueno, les categories les has dit, o no?
Ara digues,
no
sé. Digues.
La categoria infantil, cadet, juvenil i adults. La infantil és de 9 a 11 anys, la cadet de 12 a 14, juvenil 15 a 17 i d'adults a partir de 18 anys. Uh-huh. Es van presentar, no, ara fa molt de temps que vam fer la reunió del jurat, no recordo ni quan ja, telemàticament, i crec que eren unes 72, 75 obres que es van presentar. I ara tampoc recordo els guanyadors, o sigui que serà una sorpresa per mi també. I bueno, però estem molt contents de la participació que n'hi ha, perquè hem hagut d'esperar pel tema de que n'hi ha molta gent de fora també que es va presentar. Però bueno, ara al final no ho podem aplaçar més i ho farem ara.
Mm-hmm. Quins són els premis de cada categoria?
Aquest any canviem els premis. Sempre ha sigut una tablet, ha sigut un e-book, però com que n'hi ha molta gent que participa més o menys cada any, l'hem canviat. Aquest any serà el tercer premi, són 50 euros més un llibre, el segon premi són 100 euros més un llibre i el primer premi 150 euros més un llibre. Hem de dir que els llibres valen molt la pena, perquè són novetats, són bestsellers adaptats mm-hmm. a cada edat, escollits per les bibliotecàries, o sigui que això és èxit assegurador. Sí, sí. I, bueno, és broma,
No, però vaja, segur que sí que encerteu.
Esperem, ja ho mirarem, a veure. I, bueno, però que vull dir que són bestsellers i que són llibres que valen molt la pena, a part dels diners, que sempre van bé.
Uh-huh. Doncs aquest dissabte, a les 12 sí. del migdia, tindrà sí. lloc el lliurament de premis del concurs literari. Uh-huh. Per cert, quin és el tema per la propera edició?
He de fer memòria. L'amistat, sí, veus? És que dic que fa molt de temps que ho vam decidir. L'amistat, per el mateix que dic. Sempre li posem un tema així bastant ampli.
Mm-hmm. Molt bé. I anem fins a Sant Jordi?
Sant Jordi, sí. Cada any per Sant Jordi fèiem la fira, bueno, la parada d'intercanvi de llibres o de llibres per intercanvi d'aliments, però aquest any no ens volem arriscar a posar una parada. Llavors farem una cosa millor, que és que vindrà la Teresa Duc, que és l'escriptora de capçalera de la biblioteca, i a presentar-nos la seva última novel·la, que la tenim a la Biblio, ens va donar dos exemplars de La llum de l'impostor, mm-hmm. i també la recomanem moltíssim, és una trilogia, que espera, m'hauràs d'ajudar, perquè jo amb els títols també. Te'n recordes dels títols?
Vinga, va, intentem-ho.
El primer... Ostres, no me'n recordo. Tu te'n recordes, Sònia?
Doncs ara mateix...
Bueno, és la trilogia de la Mimi.
Sí, això ho tenim clar.
Ho tenim clar, però la memòria...
El silenci de Vallbona és el segon.
És el segon. Aquest és el segon.
I el primer, Camins de... No, Camins de Pedra és l'altre llibre que té la Teresa.
Sí.
Ara no ens en recordarem del primer.
És que...
Coses del directe.
Coses del directe. Ostres, Teresa, perdona. Tinc la caràtula a la ment, però no me'n recordo.
Les cadenes subtils.
Ah, això és, ostres, ara, les cadenes
el subtils. Ara, dit-ho, tinc la imatge... Ara m'he recordat la imatge, sí? Del llibre. Les cadenes subtils.
Les cadenes subtils.
El silenci de Vallbona i la llum de l'impostor.
Això. Tota la trilogia la tenim a la Biblio. Uh-huh. Vale? I us la recomanem molt perquè, a més, una trilogia que va in crescendo. O sigui, el primer t'agrada, el segon més i el tercer ja molt més. I, però també us recomanem que vingueu el dia 23 d'abril a les 11 del matí a la plaça de la Sardana, que vindrà la Teresa i signarà llibres. Uh-huh. Vale? Uh-huh. I val molt la pena escoltar-la.
I tant que
molt.
Sí, i tant que sí. I tenim també Club de Lectura.
Sí, Club de Lectura de Novel·la i Teatre, però aquest cop només parlaré del de novel·la, que aquesta vegada farem La Trena o La Trenza, de la Letizia Colombiani, que és un llibre que recomano moltíssim també, que és una història de tres dones que no tenen res a veure, de continents diferents, d'estatus social diferent, però que s'entrellacen. Les seves històries s'entrellacen com una trena. Llavors és un llibre que a mi, jo l'he llegit, el vaig llegir fa temps i l'he buscat expressament per fer-ho al Club de Lectura, perquè és un llibre que crec que a tothom li pot agradar, que té molt tema per parlar i que recomano també molt, encara que no vingueu al Club de Lectura, que el tenim a la Biblio, per si el voleu agafar, i ja et dic, és un llibre que m'agrada moltíssim.
Quan tindrà lloc al Club de Lectura?
El dia 20, en principi, bueno, això és un altre. En principi, l'hem canviat els dimecres a la tarda, serà el 28 d'abril a les 6, però tot dependrà de la gent que s'apunti al club. Són grups de molt limitats pel tema del Covid, clar, de 6 persones. Llavors, si n'hi ha més de 6 persones, que ja n'hi ha més de 6 persones, ho farem més tardes, o sigui, el dia 28, el dia 29, això ho acabarem de tancar a última hora. Mm-hmm. Però ho fem en diferents sessions durant aquella setmana.
D'acord. De què més parlarem, Cristina?
Bueno, novetats i recomanacions.
Doncs, evidentment.
Tenim moltíssimes novetats, sempre ho dic, però és que és veritat que és que no hi cabem, a la biblioteca.
Necessiteu una biblioteca més gran.
Sí, sí, també sempre ho dic, també, sí. Doncs mira, novetats. Mar d'estiu, del Rafael Nadal. És una de les novetats destacades. I bueno, el Rafael Nadal, no sé, Manel, és que el seu pare es deia Manel, i ara ho tinc aquí apuntat. El Rafael Nadal, suposo que tothom el coneix. Porto una mica de la seva biografia, perquè sempre parlo del llibre i no parlo
Està molt bé, sí.
Bueno, el Rafael Nadal és fill de l'empresari gironí Manel Nadal Lloyer, és el sisè de 12 germans. Com a periodista va començar la seva carrera professional durant els anys 70, com a corresponsal a París per Catalunya Express. Posteriorment va passar per Punt Diari com a cap de redacció als anys 80, el Periódico de Catalunya, el País i el Diari de Barcelona com a subdirector l'any 89. El 90 va tornar al Periódico de Catalunya, on va ser sotsdirector de continguts, no diaris i suplements. El 95 va ser nomenat director de màrqueting, projectes, expansió i distribució d'edicions Primera Plana, on va impulsar el llançament de l'edició al català del periòdico. I entre el 2001 i el 2003 va ser director general de la unitat audiovisual i digital del grup Z. Com a escriptor, que és el que més ens importa, és autor dels Mandarins del 2011, un llibre de retrats sobre el poder, Quan érem feliços, que va ser Premi Josep Pla el 2012, que és una obra de referència a la literatura de la memòria, i Quan en dèiem xampany del 2013, una saga familiar a cavall de Catalunya i la xampanya francesa. La maledicció dels Palmisano, el 2015, i que ha estat traduïda a 22 llengües, i La senyora Stendhal, el 2017, que està traduïda a 5 llengües. La seva obra, El fill de l'italià, del 2019, ha estat guardonada amb el Premi Ramon Llull, el guardó més reconegut de les lletres catalanes, i l'obra ja té assegurades les edicions en castellà amb l'editorial Planeta, en francès, en italià i en grec.
Déu-n'hi-do.
Sí, i també és un escriptor que ens agrada molt, que sempre el recomanem moltíssim, mm-hmm. i que sol agradar molt. Té una manera d'escriure molt amena i, bueno, l'última novetat és Mar d'estiu. És una aproximació sentimental al Mediterrani, els petits plaers de la vida i una invitació a observar i descobrir les històries dels llocs i de les persones que l'habiten. En Mar d'Estiu, Nadal ret homenatge a la mar de la seva infància i joventut en un llibre dividit en tres parts. A la primera, l'autor parla de per què la Mediterrània, què és i quin significat té el mar per a ell. En una segona banda, Nadal relata els seus viatges per diversos llocs del Mediterrani com Stromboli, Icària, Hidra o Port Lligat. La descripció de cada un d'aquests espais l'acompanya al relat de les experiències, records i reflexions que li evoquen. En la tercera i última part del llibre, l'autor narra el retorn, una reflexió sobre l'experiència del viatge i el paper que ha tingut la Mediterrània en la història i el desenvolupament de la cultura occidental.
Molt bé, doncs, podem viatjar amb aquest llibre.
Sí, sí. I a part és això, és la manera com escriu Rafael Nadal, que ens agrada molt.
Molt bé. Què més hi tenim, Cristina?
Doncs un altre llibre que no té res a veure, que es diu Set mentides, de l'Elizabeth Kay. I l'Elizabeth Kay va començar la seva carrera com a assistent editorial a Penguin Random House. El meu anglès és superguai, eh? I actualment la Sònia està aquí rient de mi.
És que tot t'ho dius
tu. Ja no vinc més.
Tot t'ho dius tu. Tot t'ho dius tu.
Bueno, seguim. I actualment...
També teniu llibres en anglès, no?
Sí.
Doncs un dia pots fer una secció
vale.
de llibres en anglès.
Vale, vale. Cap problema.
No, no.
Posaré el Google, com es diu aquest, que et parla en anglès.
Que vagi parlant
que vagi parlant. Ai, bueno, començo. L'Elizabeth Kay va començar la seva carrera com a assistent editorial d'aquesta editorial que t'he dit i actualment és editora externa, compaginant la seva feina amb l'escriptora, amb escriptura. Set mentides, la seva primera novel·la, s'ha convertit en un fenomen internacional. Llegeixo la sinopsi. Tot va començar amb una petita mentida. La Jane i la Marnie són inseparables des dels 11 anys. Tenen molt en comú. Totes dues es van enamorar i casar amb homes guapos quan tenien poc més de 20 anys. Però a la Jane no li va agradar mai, el marit de la Marnie. Sempre tan fort i desagradable, tan ple de vida. Això és més aviat irònic, si ho pensem ara. Perquè si la Jane hagués estat honesta, si no hagués mentit, potser el marit de la seva millor amiga encara seria viu. Aquesta és l'oportunitat de la gent per dir la veritat. La pregunta és, te la creuràs?
Doncs aquí està, el dubte.
Sí, sí, és un llibre és un thriller psicològic que agrada molt a la biblioteca, aquest tipus de llibre també, que s'agafa moltíssim. I bueno, doncs és la primera novel·la d'aquesta escriptora.
Molt bé.
Perfecte. Que va ser editora del Penguin Random House.
Molt bé, molt bé. Vinga, Penguin. Seguim.
Bueno, doncs, última novel·la de la Isabel Clara Simó, que va morir fa poc i que va estar aquí roda, eh?
Sí, sí.
Bueno, llegeixo la sinopsi, no parlo d'ella, llegeixo la sinopsi. El teu gust és una gran història d'amor. La relació entre es diu El teu gust, la novel·la, que no sé si ho
he
dit.
Sí, ja ens ho imaginem, vaja.
Vale, vaja. És que... El teu gust és una gran història d'amor. La relació entre la protagonista i la Roser, que mor en un accident tràgic. Abans i després hi ha la història dels altres amors que té la protagonista, amb diferents homes, amb gustos, interessos i preferències diverses. Per això la novel·la és també una història sobre els límits de l'individu en relació amb els altres, sobre la cultura i la creativitat, sobre el singular i el plural, és a dir, sobre tot allò que ens il·lumina i ens enganya i que, en definitiva, ens fa persones. Amb el seu estil inconfusible, l'autora obre de bat a bat les portes del seu món literari i ens explica la vida d'una dona que evoca, amb ironia, un trajecte vital fet de retalls i pedaços, amb la sensació que el cos i el cap se separen, perquè encara que les forces defalleixin, la passió roman intacta. Una passió enorme per l'art i per la vida, que es proclama amb força en la darrera i pòstuma novel·la d'Isabel Clara Simó.
Molt bé, doncs també val la pena, llegir Isabel Clara Simó.
Sí, 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 sí.
Més novetats.
Bueno, doncs una novel·la també en català de la Mar Bosch Oliveres, La dona efervescent. De la Mar Bosch Oliveres va néixer a Girona l'any 81 i és llicenciada en filosofia i especialitzada en periodisme cultural per la Universitat de Girona. Autora de Betlam, darrere Les hores càlides, que va ser el premi de novel·la curta Just Maria Casero, es va consolidar com una de les veus més interessants del panorama literari català amb les generacions espontànies. I, bueno, La dona efervescent, llegeixo la sinopsi. L'Eva Botet es dirigeix a comissaria per denunciar una desaparició, la seva. Des que ha sigut mare fa uns mesos, no n'ha sabut res més. Per trobar-se necessita pensar amb claredat, però no pot. Té el cap ocupat, literalment, per una altra dona. és la seva sogra, que, morta i tot, viu còmodament atrinxerada al cervell de la Nora. I fa tronar la seva veu dia i nit, convertida en una gurú de la maternitat i a la principal detractora de com l'Eva, malcriada, malcria els seus nets gairebé pòstums. Perquè la vida sempre continua després d'un final, l'autora recupera l'Eva Botet, personatge de les generacions espontànies, i la converteix en mare. Aquesta és la història hilarant i àcida d'una dona que es nega a desaparèixer mentre burbugeix a la recerca de la seva identitat.
Molt bé, doncs, la dona efervescent. I acabarem amb...
amb un llibre en castellà, que no és novel·la, és un llibre adreçat a nois i noies a partir dels 12-13 cap amunt, també per adults. De fet, el tenim catalogat com adult, com està l'apartat d'adults, però bueno, amb això, que això, el gomet groc vol dir que és per joves, o sigui, és una cosa estranya. Bueno, el llibre es diu Jóvenes Rebeldes, 25 adolescentes que cambiaron el mundo, i és un llibre que l'he portat perquè el recomanem moltíssim, que són diferents biografies de nois i noies que han fet alguna cosa per... ara llegeixo la sinopsi, que han fet alguna cosa pel món. Com per exemple, ara a veure... uf, aquest no, perquè no sé dir el nom. Legally Black, activistes per la visibilitat de la gent de color. Un altre. Gavin Grimm, activista transgènere. Tots són joves, els que han fet això. Julia Bloom, activista en el campo de la imagen del cuerpo. Ai, espera. Tinc els dits de... Alice Fox, activista por la salud mental. I diu, jóvenes rebeldes decididos, quieren más libertad, más justicia, más diversidad. Luchan contra el cambio climático, el racismo, la violencia, la pobreza y la corrupción, y llevan años haciéndolo. Los adolescentes han tomado la iniciativa para pronunciarse contra las injusticias y alcanzar grandes cambios. Su valentía y convicción nos inspiran. Estas son sus historias.
Molt bé, doncs, molt interessant, sí.
I és un llibre del Benjamin Knoller i la Christine Knoller. Sí, sí, superinteressant, molt, molt interessant. És una col·lecció que va començar amb cuentos para niñas rebeldes, més o menys serà així el títol, ara mateix no ho recordo exactament, i és una col·lecció que té molt d'èxit, perquè està molt bé, o sigui, està explicat com si fossin contes, realment, són llibres molt amens, i la realitat és que s'ho emporten nens i nenes a partir dels 9-10 anys, o sigui que molt bé.
Molt bé.
I nosaltres fem, és veritat, una de les activitats que fem, que no es veu, són els préstecs de llibres o de documents a les escoles. I aquests llibres sempre surten a les escoles. O sigui, nosaltres portem la maleta viatgera, ells ens demanen llibres d'una temàtica en concret o ens diuen que treballen un tema, o nosaltres, perquè sí, els portem llibres que creiem que són interessants perquè els nens i nenes ho puguin tenir 3 mesos a les escoles, i aquesta col·lecció sempre, sempre, sempre la portem.
Molt bé. Doncs ho deixem aquí?
Aquí.
Tornem la setmana vinent.
Molt bé.
Gràcies, Cristina.
A
que vagi
tu.
Bé.
Adéu.